las señoras están haciendo la comida, que es lo suyo. No me mires, que las féminas hay que tratarlas así de duros, porque si no...
Eso es machismo,
¿perdona?
Ya.
¿Perdona?
Hostia, como salga, eso y me vengan a detener.
Aquest és el líder. Aquest és l'Esteban.
Aquest és el líder del jubilat.
Aporta'm l'Esteban aquí, també. A veure si aniré jo i no l'Oriol Cruz a veure l'Esteban.
No he vingut a dir res de l'altre món.
Home, això és inadmissible.
Que les dones se'ls ha de tractar, a les fèmines, ha dit, se'ls ha de tractar dur.
Ah, sí. Amb duresa. Bueno, sí. És igual, són gent...
No,
són
és
gent...
per posar les coses en ordre. És a dir, tu, jo va sí. A veure les obres i tu fas el dinar. Una mica d'ordre.
Escolta, sort que té aquesta senyora d'estar sola a casa. Sort que
sí,
té.
Està sí, més vella.
Que se li vagi, l'Esteban.
Sí, ara.
Que no torni. Que perdona, no cal ni que torni.
El comentari, diríem que...
És molt
després del 8è. Després del 8è m'ha grinyolat bastant.
No.
I abans del 8è també sí. Grinyolava. Ah, sí. No, però ja, però vull dir que venim del 8è i...
Però jo el trobo lògic.
Demostra això que el 8è queda curt, que s'ha de fer ni que sigui
o si la dones,
8, 9, 10 i 11.
Si és la mateixa dona que diu, veig-te a veure les obres.
Sí, sí, home, per suposat. Sí, sí, per
home. Va, ara anem a conèixer una parella també encantadora, que són el Miquel i l'Antonio, que també estaven allà a la baraneta veient les obres. Com van les obres?
Les obres estan ja molt bé, ja estan a media. Però ell dice que estaria a un 25%, però jo veo mal, la cubierta està ja almenys a un 70%, que està bastante avanzado esto ya.
Sí, és optimista vostè?
Ahora cada día se ve. Ahora va a estar tapando ya el trozo ese que falta y poniendo las vías.
¿Caben en cada día aquí ustedes?
No, cada día no, pero más días sí. ¿Con que no tenéis otra cosa que hacer?
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues mira, mira, aquí nos entretenemos.
Home, ja fa anys que estan entretinguts amb això, eh?
Bueno...
Quan va començar això?
No tinc ni idea. El 2010, penso, eh?
Està almenys 7-8 anys parat.
Som aquí per jutjar, però bueno... Hi ha alguns que no fan res tot el dia, eh? És el que passa a Espanya. Treballa un i miren quatre. Ara mateix som tres aquí i només parla un.
Baja, eh? Porque ese mismo que lleva la grúa, ese lleva la grúa esa, esta y esta, las tres. Ese no para en tot el dia.
Treballa el que no treballen els altres.
Ese no para, no.
No es pot jutjar, eh?
Si sou treballadors de les obres sí, de la Sagrada, sí. Que sapigueu que esteu fitxadíssims.
Ja, sí, estan fiscalitzats.
Saben cada moviment sí, que feu. En quina maquinària esteu treballant. Sí. Vull dir, qualsevol cosa...
Un comprimàtico, sí. Además, te tienen controlado. Sí,
és una vigilància de 24 hores. Va, tornem al Fèlix, sí. Perquè el Fèlix està fent...
Els paparazzis de les obres.
Estava fent una altra modalitat. Aquesta gent està fent la modalitat, diguéssim... Més quieta, diguéssim, més parada, i el Fèlix el que anava era anar canviant de pont. Mm. És a dir, del pont del treball al de la Sagrada. I així anava donant voltes.
Clar,
perquè...
Així ens té diferents perspectives. No,
I camina, que el metge li ha dit que camini.
Fes-te dir, vaig per aquí, dono la volta i me'n vaig a l'altre pont. I per allà també miro com va les obres. Ara estan treballant aquí. Què passa? Treballen aquí i deixen la part de l'altre costat. Quan han fet aquesta part, se van a l'altre i estan així. I això sempre està molt lent, molt lent.
Per això vostè va de banda a banda controlant.
A veure el que han fet. No controlant, sinó mirant. Passejant, vaig passejant i vaig mirant. No... Però jo no sé si ho veuré acabat, la veritat. Jo tinc 74 no, anys i el pas que anem... Això és com la Sagrada Família.
Igual.
Jo tota la vida he vist que està fent la Sagrada Família. Hòstia, quan l'acabaran? Quan l'acabaran? Ah, no ho sé. L'acabarem l'any 2030. Bueno, arribarem en el 2030...
El que m'ha passat avui aquest matí és una lliçó de vida. Vull dir, gent vivint al present.
Bueno...
Vivint al present...
Maria, a mi m'ha semblat que alguns estaven bastant anclats al passat, eh? Però
totalment,
vaja.
Maria. Però vivint al present de...
Tenen poqueta feina, tenen poqueta feina. Ara,
tots els comentaris que he fet abans de que entressis en matèria amb l'estació de la Sagrera, els han dit tots. Això m'ha generat una gran preocupació. Perquè això què vol dir?
Què vol dir, Toni?
Que jo estic al... O sigui, que no tinc res més, no tinc res a dir i que faig comentaris de jubilat mirant unes obres?
Sí.
Que no aporto res?
Que el teu cap ja té 78 anys.
No. Que t'hi apropes.
O que dic les coses que la gent diu al carrer. Això ja em generaria, diguéssim...
La veu del poble.
Això ja em generaria més felicitat, però... Si a l'inrevés, realment és per plantejar-s'ho de dir què faig fent aquest programa.
T'estàs convertint en el senyor Marcelí.
Sí, sí, és que clar.
Pitjor.
És que han anat col·locant tots els meus comentaris un rere l'altre.
Doncs mira, per fi he trobat una dona i he dit, home...
Excepte el de la dona a casa cuinant.
Sí, no, ara, no,
sí, no.
Però mira, que no hi havia cap dona...
Espera't.
Ja el diràs, ja. Ja se t'escaparà algun dia.
Però no hi havia cap senyora, tot eren hòmens. Llavors, quan he vist una...
Ah?
Una senyora...
Home!
I dit, home, hem d'anar a plantar-li el micro allà. I estava amb el seu marit, i ja veureu que són la parella ideal. Estaven comentant la jugada, vull saber què comentaven.
Era ell que m'explicava això de la via per...
Jo vinc quasi cada dia.
Ah, sí?
Sí, dono la volta. I la meva dona, vull dir, perquè deia que volia caminar. Dic, pues bueno, la volta t'ensenyaré com van les obres.
I vostè com és que no ve a mirar les obres amb ell?
Bueno, perquè a vegades tinc feina i no em dóna temps de sortir a caminar.
Ah. Bueno, podríem fer la feina entre els dos i venir els dos després aquí?
Ella fa la feina de casa.
Ah.
Però això, i la feina de casa no sé fer res. No m'he de treballar. Jo treballava i portava el sou a casa. I ella feia tota la feina.
Home, després de tants anys, què haig de dir?
Doncs que
aprengui. Després de 47 anys?
35 em ve a casa.
77.
77 és vital, 76.
78.
Ara s'ha sortit.
Ha quedat fatal el seu marit.
Que jo tinc 80 anys ja, eh?
Té 80 anys?
Sí, la meva dona té 12 menys. Jo me la vaig buscar joveneta. Té 68 ara.
Bueno, 69 que vaig de fer.
Però aquest senyor no sap les dates, aquest, el seu marit. Com es diu el seu marit?
Les coses al cap.
Clar, com que ha de controlar les obres.
No
sap l'any que es van casar.
Fixa't, quin matrimoni.
No sap la data.
Sí, però ella, perdona, ella li riu totes les gràcies.
Però per què? Sí, sí. Perquè tothom se sap estar al seu puesto.
Sí, sí, sí. La dona a casa treballant i ell portava el sou a casa.
Com
ha
fet
tota la vida
això,
i com ha de
això ser. Ho hem sentit generacions i generacions, però...
Com anava amb mi.
Ves que després del 8M perduren algun tipus de...
Sí, home, evidentment.
Està
enquistat.
Però heu d'espavilar amb els missatges, eh?
No, nosaltres no. Jo crec que espavilar la gent aquesta que...
Missatges vostres no arriben.
Perquè més clar no ho
podem
dir.
Primer, l'Esteban, que la dona que l'està cuinant i si no se l'ha de marcar.
Sí.
O ha vingut a dir que se l'ha de no sé què. No,
sí, sí, que se l'ha de
parlar... Havia de tractar així. Exacte. Sí, i després aquí, que ell portava el sou a casa i ella de moment s'ha de quedar a casa.
I ella riallera i contenta.
Però, sí, sí.
L'amor és sec.
I jove.
I
més jove.
Ara tu, Toni, tu deies, et fixaves que tots els comentaris que han dit, tu ja havies fet la reflexió anteriorment.
Aquest tipus no, eh?
Però... Fixa't que la Mercè, l'única dona que hi havia, ha fet una reflexió que no han fet els altres homes i que beneficia la família del matrimoni.
Home, jo crec que ara es nota una mica que estava molt parada la cosa.
Deixi-la parlar una mica.
Bueno, un cop acabat jo crec que serà una millora pel barri i encara que pujaran molt els pisos de venda, això s'encarirà, però bueno, és un avantatge.
Vostè ja pensa en la revalorització del pis, eh?
Sí, sí.
Mentre els altres van mirant les obres, vostè va comptant números.
Jo he parlat d'economia. On vivim nosaltres, la casa que vivim nosaltres, van vendre els pisos, quan la van fer, van vendre el pis a 750.000 pessetes cada pis. I ara, 300.000 euros. 50 milions de pessetes. Pues això va amunt. Les propietats sempre van pujant. Sempre.
I ara quants pisos té, vostè?
En tenim 30.
30 pisos?
Com?
O sigui que a vostè li interessa que això acabi?
Home, i les propietats es revaloritzen.
I tant.
Se revaloritzen.
Perdona.
Sí, home. 30
pisos. Ara entenc. Para un moment. Perquè crec... que has trobat a l'autèntic recaset.
Sí, la realitat
supera la ficció.
No, supera, no, que jo en tinc més.
Aquest qui era?
Dic que la realitat supera la ficció, sí, sí. O sigui, de trobar aquest
senyor. Aquest senyor és el marit de la Mercè.
Home, per això riu la Mercè. Però a veure, amb 30 pisos...
És que no tingui minyona, la Mercè, que no tingui minyona.
O millor.
30 pisos.
Perquè jo, més jove, és veritat.
30 pisos.
30, clar.
Que els va comprar per 750.000 pessetes.
Sí, que són 4.500 euros.
I després els va vendre per 300.000.
També havia de tenir calés en aquell moment.
Bueno, però devia treballar. Fixa't quin fart de treballar.
No, però que
fart de treballar.
Ho ha fet treballant, eh?
No, que dic que havia de tenir calés també per comprar-se.
La cultura de l'esforç, nena.
Ara, sí, sí, sí.
Però per què em renya a mi?
O la cultura de l'especulació, també.
No! És el mercat?
Val.
No seràs tan burro.
Bueno, doncs, així ens estan les obres, no?
Home, però us he donat les veus més expertes
sí,
i les que us poden detallar millor com estan les obres de la Sagrera.
Sí, sí.
Bé, ja sabeu que estem pendents del que està passant al Parlament de Catalunya. No han tirat endavant els pressupostos, hi ha tota mena d'especulacions, fins i tot un possible avançament electoral. Això ho abordarem d'aquí...
Reunió a 4:45 i el president compareix després.
Doncs estarem pendents d'aquesta compareixença. Abans, però, anem a resoldre l'enigma xinxó, ja que estem posats i ho esbandirem.
Vinga, amb,
avui serà... Avui el senyor Simón serà l'encarregat de triar el número 1.
Ai, això em fa bastanta il·lusió. Sí, perquè, mira, estàvem recuperant, no?, que tal dia com avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar l'estat d'alarma i, per tant, l'inici del confinament. Ens tancaven a casa i preguntàvem amb quina frase acaba Pedro Sánchez la declaració institucional que va fer. Opció A, unidos venceremos al virus. Opció B, os pido españoles un esfuerzo. Opció C, gracias por quedaros en casa. O opció D, esta batalla la vamos a ganar. I la resposta correcta és la A.
Pedro.
A veure,
Unidos, venceremos al virus. Muchas gracias.
Unidos venceremos al virus.
Doncs jo hauria de poder.
Gràcies.
Jo també.
Perquè esta batalla la vamos a ganar, ho diu en més d'una ocasió, no ben bé amb aquestes paraules, però molt semblants, i recordo que es va fer molt popular i tothom va titular per esta batalla la vamos a ganar, i per això hi havia aquí la trampa, que jo mateixa hi he caigut.
Sí, sí, perquè jo aquell matí li he dit esta batalla la vamos a ganar. I la Sitjó m'ha dit, enhorabona, correcte.
Sí.
Fins i tot m'han aplaudit, sí. I resulta bueno,
que no. Escolta, mira, d'aplaudiments mai ha estat de més.
Senyor Simón, miri, hi ha 556 persones que han jugat, de les quals 445, amb bona memòria, l'han encertada. Em pot dir un número de l'1 al 445, sisplau? 214.
Cada vegada està més pollet.
Sí, moltes ametlles. És que ha de deixar-ho ja. Ha de deixar-ho ja.
Està com un pollito, eh?
Mira, diu, deseando probar esos chocolates tomándome un café con vuestra taza.
Ah, caray.
És la Rosa Gallardo García. Rosa, felicitats!
Home, Rosa!
I la tassa d'Albersó, que n'hi cap molta, eh? És una tassa grossa.
Un bon cafè es farà.
Home, I tant, sí. I tant. 4:11, gràcies Maria Xinxó. Gràcies Marbala. D'aquí re 4 minuts posem fil a l'agulla amb tot el que està passant avui en la política catalana, amb Josep Maria Martí Rigau, amb Míriam Díaz, amb Adrià Santasusagna i amb l'Esteve Giral, que també ens explicarà què és el que passa o què és el que s'hi vol fer o quina és la clau del Hard Rock.
Versió RAC 1.
Si tens problemes per agafar el son, mal de coll, d'esquena, ronques i no trobes la posició per descansar, val la pena provar el coixí multiusos de Tredom Terapéutico. És ideal per al llit, al sofà o al cotxe i apte per a tots, fins i tot si dorms de panxa en l'aire o de costat, amb la seva textura que regula la temperatura i s'emmotlla el teu coll o esquena. A Tredom som especialistes en descans terapèutic i el nostre coixí està dissenyat per metges i fisioterapeutes per proporcionar un suport adequat a la columna vertebral i al coll, ajudant a mantenir una posició neutral. Si tens problemes d'esquena, malucs o cames, et pot ajudar a mantenir una bona alineació de la columna mentre dorms i és útil per a aquells que pateixen reflux àcid o problemes respiratoris, així com per alleujar la pressió a l'esquena baixa. Truca ara al 923 24 21 i informa-te'n. El preu de llançament té un descompte del 50%. Només una unitat per client. El rebrà sense despeses d'enviament per missatger. 923 24 21. Amb garantia total. No ho dubtis, dormiràs perfecte. Informa-te'n sense compromís al 900 23 24 21 i aconsegueix-lo a meitat de preu.
I ara, només per les 50 primeres trucades, de regal, una funda Tensel per tenir sempre el teu coixí com nou. Truca ara al 900 23 24 21.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Per tots els que diuen...
L'estiu és la millor època de l'any!
És que no coneixen la primavera Nissan. Gaudeix d'una baixada excepcional de la TAE a tota la gamma fins al 20 de març. Sí, sí, baixem la TAE a tota la gamma Nissan.
Visca la primavera!
I a més un 25% de descompte en accessoris. Finançant amb RSI Bank.
El regal perfecte pel Dia del Pare és a la Roca Village. Explora les col·leccions que acaben d'arribar de firmes icòniques com Adidas, Lacoste o Montblanc i troba el detall amb què l'encertaràs segur. Més de 150 boutiques amb fins a un 60% de descompte sobre el preu original t'esperen de dilluns a diumenge a la Roca Village.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que tregui les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el Dia del Pare, doncs tu igual, ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del Dia del Pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà. Loteries et recorda que juguis en responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si sents així el teu transistor, necessites un Renove. Let's go!
Seguim amb el gran Renove de MediaMark. Estalvies fins a 100 euros per canviar de mòbil o de tablet, 200 euros per actualitzar el teu PC o portàtil i molt més. MediaMark.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
Ei, què tal? Soc l'Arturo Valls i fa una estona estava atabaladíssim perquè avui estic molt enredat. Però ha sigut prendre'm un Colacao... i ara tot em sap millor. Així que recorda que tu també estàs en Colacao de veure les coses d'una altra manera.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes, la primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
Hola, sóc el teu cotxe i vull demanar-te que em portis a Rodi. Tenen el millor servei de manteniment per mi. Professionals que em cuidaran, pneumàtics que em flipen i preus que et fliparan a tu.
Entra a Rodi.es, busca el teu taller, demana cita quan vulguis i troba descomptes exclusius. Prepara el teu cotxe per a les vacances en Rodi Motor Services. Motor de confiança.
Aquesta Setmana Santa amb Rosa dels Vents gaudeix de les primeres vacances de l'any en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'una Setmana Santa inoblidable. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat. I amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més 1.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Quatre de la tarda, 17 minuts, passen dos doncs d'un quart de cinc, seria dir-ho d'una manera més correcta. Com hem escoltat en directe, el Parlament ha tombat els pressupostos de Pere Aragonès i el president ha convocat una reunió urgent del govern.
68 vots a favor, 67 en contra i cap abstenció. El ple acorda el retorn del projecte de llei i és rebutjat.
Presidenta, demano poder fer un recés per fer una reunió del govern i adoptar formalment l'acord de petició de retirada del projecte de llei.
Demanat la paraula i la petició que fa el president, fem un recés de 10 minuts, quart. Ja m'avisarà, doncs. Moltes gràcies.
Doncs ja m'avisarà, estem pendents a Adrià Santasusagna. Bona tarda de nou, que...
Bona tarda.
Que l'avisi, no, la presidenta?
Sí, ja pot anar esperant, Anna R, que l'avisi, perquè això anirà per llarg. Tot just d'aquí 10 minuts, a dos quarts de cinc de la tarda, comença aquesta reunió del govern al Palau de la Generalitat. De fet, estem a punt d'arribar-hi, perquè aquí és des d'on compareixerà Pere Aragonès després que acabi aquesta reunió. Calculem mínim una horeta de trobada, per tant, hauria d'estar compareixent Pere Aragonès. No hi haurà oficial, però cap a 4:06 de la tarda podríem tenir aquesta compareixença del president, i que tot apunta a una de les opcions que hi ha damunt la taula, doncs és la convocatòria d'eleccions. Veurem per què s'acaba decidint Pere Aragonès, però vaja, la cosa pinta magra ara mateix i tot apunta que estem acabant la legislatura.
Bueno, ara ho abordarem i ho tractarem amb el Josep Maria Martí Rigau, a qui ja donem la benvinguda, cronista parlamentari. Bona tarda, Josep Maria.
Què tal? Bona tarda.
Evidentment, periodista. Bé, primer de tot, si us sembla, anem a posar una mica de context al que ha passat. Tot ve per aquest entrebanc que ja ha posat Comuns des del començament, els pressupostos amb el famós Hard Rock. Primer li faig la pregunta a l'Adrià i després ja obro paraula amb el Josep Maria Martí. Tot i les negociacions d'última hora, per exemple, hi trobada al Palau de la Generalitat entre Jéssica Albiach i el president, doncs no s'ha resolt una qüestió tan important, tan vital per un país com són uns pressupostos, tot per un complex que es diu Hard Rock. Què ha passat aquí?
Doncs sí, que la línia vermella que han posat els comuns per aprovar aquests pressupostos era que volien que s'acabés amb aquest projecte del Hard Rock, conegut com a CRT, Complex Recreatiu i Turístic, que es fa a Vilaseca, i que doncs, la principal empresa que faria aquest complex turístic doncs, era Hard Rock. Molts tenim a la imatge, doncs, aquella imatge del render de la guitarra gegant amb unes piscines, uns casinos, etc etc. Doncs el Hard Rock és això. Els comuns, el que han anat dient fins ara, és que volien acabar amb aquest projecte i que, per tant, l'única línia vermella que posaven per aprovar els pressupostos era que el president digués públicament que el govern acabava amb el Hard Rock i que no es faria. Això des del govern doncs, no s'ha acceptat, perquè diuen que ara mateix s'està tot plegat en tràmits administratius i, de fet, la consellera d'Economia, Natàlia Mas, en parlava en el debat aquí dels pressupostos del Parlament.
I la responsabilitat de fer descarrilar aquests comptes serà seva, a partir d'exposar i de requerir línies vermelles i condicions absolutament impossibles d'assumir.
Si vostè rectifica, si vostè surt aquí i diu clarament que aturem el Hard Rock, nosaltres retirem l'esmena a la totalitat als pressupostos de Catalunya. Per tant, encara és possible i depèn de vostè, president.
Clar, què és el que diu el govern? Doncs que ara mateix, tal i com està el projecte del Hard Rock, ells no poden aturar res, que el que estarien fent és prevaricar, perquè s'està pendent d'un informe d'impacte medioambiental que s'està fent doncs, de la part tècnica i administrativa de la Generalitat i també de l'aprovació del pla director urbanístic que també està en mans dels tècnics de Palau i que, per tant, si des de la política s'entrava a tombar aquest projecte, el que s'estaria fent és coaccionar o forçar els funcionaris de que prenguessin certa decisió i això seria prevaricació. Això és el que ens diuen des de Palau, que per dir-ho d'alguna manera més vulgar, no ha colat diguéssim, en els comuns i els de Jessica Albiach han deixat clar que o Pere Aragonès sortia avui dient que res de Hard Rock o que no hi hauria pressupostos i no hi ha hagut pressupostos.
Doncs, a veure, Adrià, no sé que aquesta és de camí cap al Palau de la Generalitat, no?
Arribant aquí al Palau de la Generalitat.
Sí, molt bé, doncs escolta, quan estem en línia permanent, perquè ara li passo la paraula al Josep Maria Martí Riga. Bé, la versió oficial, tot el que hem conegut ara, és que tot el problema, diguéssim, el gran escull ha estat Hard Rock Café. El Hard Rock, perdó, no Café, que suposo que faran cafès i faran tot tipus. Hard Rock Café és el d'aquí, de Plaça Catalunya. Ens hem de creure tot aquest argumentari de que tot el gran problema ve del Hard Rock? O aquí hi ha tot un seguit de qüestions que hauríem de llegir entre línies que no hem llegit? A veure, Josep Maria,
no, jo crec que
il·lumina'ns.
Ja, intentarem. Jo crec que hi ha més coses. Si només fos per Hard Rock no s'entendria. Per diverses raons. Per exemple, contextualitzant una mica el tema, ja fa, això de Hard Rock no és nou d'ara, ja fa anys que en parlem d'aquesta història. Ja fa anys, el projecte fa anys que hi és. Atenció, el territori, les enquestes que, com a mínim les que jo he vist, de la gent del territori, empresaris, estan majoritàriament a favor. O sigui que...
Ara d'aquí una estona, anirem. Obrirem línies amb l'Esteve Giral, que ens contextualitzarà el territori, tal com dius, què és el que es diu.
Ah, vale. Després, jo crec que Esquerra Republicana ha tornat a cometre en aquesta negociació un error que ja el va fer a la investidura. Si recordem, la investidura, Esquerra Republicana va fer un acord amb els comuns i quan ja tenien l'acord presentat amb els comuns van dir, ara com que no sumem, necessitem més gent. I això van pipar moltíssim a Junts per Catalunya, que s'ho va fer gruar molt. Per què? Perquè Junts per Catalunya deia, escolti, és que això no és un acord de legislatura, parlo, sinó que és una adhesió a un acord que vostès han fet. Doncs ara han repetit la història. Simplement han canviat els protagonistes. Ara el perjudicat, entre cometes, ha sigut els comuns i el pacte previ, sense parlar amb ningú més en principi, el van fer Esquerra amb el PSC. Quan ja tenien presentat l'acord, etc., aleshores diuen, ara a veure qui més s'hi afegeix. I és clar, en política, i més quan ja hi ha a l'horitzó eleccions, vàries eleccions, entre elles les catalanes, ningú li agrada aquest paper de fer d'escolanet, no? O sigui, anar d'adhesió, d'adherir-te al que ja han pactat els altres. Això no li agrada a ningú. Ara els comuns han rebut allò que es diu brou de la seva pròpia cassola, no?
Per què?
Home, perquè en l'acord de legislatura ells van tancar l'acord amb Esquerra Republicana I un cop presentat van dir, ara a veure qui s'afegeix o qui serà el responsable de que no hi hagi legislatura. Si va afegir Junts per Catalunya, estem parlant de 3 anys enrere. Si afegeix Junts per Catalunya, però al cap d'un any i mig ja van sortir del govern. Aleshores, això de... O sigui, aquesta línia negociadora doncs no ha estat bona. I indiscutiblement avui la consellera Natàlia Mas aquest matí ha parlat, ja ha acusat, és clar, ja al nivell, des del faristol avui, entre els portaveus d'un i altre grup, ha sigut intens, i la consellera Natàlia, la consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha parlat exactament, les paraules eren d'incoherència i d'interessos electoralistes. Tenim en compte que el dia 9 de juny, 9 de juny, que això, tenint en compte la campanya electoral i tal, en política és molt a prop. El 9 de juny hi ha eleccions europees, però a partir d'aquí, com a màxim, el mes de febrer hi ha d'haver eleccions catalanes. Es poden avançar un parell de mesos, o 4 mesos, o 6 mesos fins i tot. Llavors, és que ja hi ha un horitzó que fa que tot estigui enrarit i contaminat políticament. No és una sorpresa per ningú que els socialistes diguin, perquè és que quan van començar aquestes negociacions van posar bàsicament tres condicions als socialistes. És que tot això ha estat radiat i televisat i telegrafiat de manera pública. Van dir, volem la B40. No? Que es faci allò de aquelles eternes obres, sí, aquelles eternes obres a Viladecavalls, Terrassa, etc. I el tros de Terrassa Sabadell. Hi havia oposició fins i tot d'alcaldes d'Esquerra Republicana de la zona. Però això es va fer i es va tirar endavant. La segona condició era el tema de l'aeroport, que això encara està per venir, però ja ens hi trobarem amb un altre, perquè els comuns també estan en contra de l'aeroport. I la tercera era el Hard Rock. Ara esclatat pel Hard Rock, o sigui que els socialistes, que ara tampoc estan, com que el tema Coldo i tal, tampoc els fa estar massa galdosos a l'hora de pronunciar-se, però aquí estan, i ells és el primer moment van dir això. O sigui, en tot cas, és el govern que ja sabia que es trobaria amb això.
M'apunten que l'acord previ de la legislatura, em diuen que no va ser amb els comuns, sinó va ser amb la CUP. És a dir, que potser ha tingut diferents companys de viatge,
exacte.
I ara hem arribat a aquest punt.
També.
Per tant, el projecte del Hard Rock seria una excusa per no tirar endavant aquests pressupostos pensant en una cita electoral?
No exclusivament, però suposo que en bona part sí.
I jo em pregunto, com no es pot tirar endavant uns pressupostos amb el perjudici que comporta, amb més de 1.000 milions que es anaven a invertir per la sequera, en tot el que és el finançament de diferents conselleries i el finançament de qüestions com la sanitat, com l'educació. Només... defensar, o sigui, només amb l'excusa del Hard Rock i pensant en unes eleccions. Un partit que se li omple la boca de parlar del bé social. És que a mi no m'entra al cap. O sigui, és una cosa que jo no, o sigui, la trobo incomprensible. No sé si l'Adrià Santa Susana m'ho pot explicar i potser hi ha algunes coses que no veiem, però jo és que em quedo perplexa. Un partit que permanentment et defensa el bé social, les ajudes, i no aproves uns pressupostos importantíssims pel país, repeteixo, més de 1.000 milions per la sequera, no els aproves per un projecte que a dia d'avui no hi ha, per part dels pressupostos, ni un euro per tirar-lo endavant.
Però és que, si em permets, encara és més incoherent el tema.
Jo no ho entenc.
Però és que és més incoherent perquè en altres pressupostos anteriors, perquè això no és com dèiem abans, no és una cosa que ha sortit ara, ja fa anys que s'arrossega aquest tema, hi ha hagut altres pressupostos on hi havia partida, dotació econòmica concreta pel Hard Rock, pels estudis previs, etcètera, exacte, i els comuns van votar, ho van votar. O sigui que, esclar, la incoherència, en fi, es fa molt estrany.
Això encara em resulta més greu. O sigui, si l'any passat en els pressupostos hi havia una partida pel Hard Rock i aquest any no hi és...
Amb dotació econòmica, sí, una partida
econòmica. Encara em deixa més,
doncs
més perplexa. Clar, aquí hi ha una altra lectura que és... com queda el dibuix, no només que seria menor, de l'Ajuntament de Barcelona, on els comuns també s'han anat posicionant permanentment per fer diguéssim, recolzament, és a dir, per entrar, que és que és una reiteració permanent de Colau, que volen entrar al govern de l'Ajuntament. Això ara mateix no sé com queda, perquè és la seva única falera, tornar a entrar a l'Ajuntament, té aquesta obsessió. I després, mirant més enllà, com queda els pressupostos que ha d'aprovar Pedro Sánchez amb Esquerra Republicana i Comuns, vull dir que Esquerra Republicana, vull dir, i Junts, és a dir, com queda aquest dibuix, no?
Sí, sí, es va pensar sempre des del primer moment i es va parlar de que hi hauria una triple aliança a tres bandes, és a dir, es necessitaven dos o tres partits que el Pedro Sánchez els necessita pel Congrés dels Diputats, també amb diferents variacions possibles, però són els partits comuns, o sigui, Esquerra, Comuns, Junts per Catalunya i els socialistes, combinats d'una manera o d'una altra, també són protagonistes de l'Ajuntament de Barcelona i també el Parlament de Catalunya. Ara m'ha preguntat exactament pel tema de Barcelona. Barcelona és una situació diferent i ara és que fa poc em van explicar i ho resumiré. La situació, hi haurà pressupostos a l'Ajuntament de Barcellona. Per què? Perquè Collboni ja ha anunciat que farà el recurs de la moció de confiança. És a dir, els presentarà, no els passa, perquè només té el suport d'Esquerra Republicana, no arriba als 21 regidors, i aleshores fa una cosa que ja l'alcalde de Lleida, en Pueyo, l'anterior, sí, va fer a Lleida l'any l'anterior mandat, l'anterior legislatura. I és que, llavors, quan està la situació així bloquejada, un alcalde pot dir moció de confiança. I esclar, com a alternativa, és impossible que els altres partits presentin una alternativa que sí que superi a Collboni. Per tant, Collboni seguirà d'alcalde. I quan un alcalde supera una moció de confiança, ja els pressupostos tiren endavant. Ara hem esmentat el nom d'Ada Colau. A veure, quan fa dos o tres mesos Ada Colau anuncia que es queda a fer política municipal, això és un impacte. Estava tot així enganxat en fils a l'Ajuntament de Barcelona i Collboni i Trias en el seu dia, sí, molt ben avinguts i tal, però després les aritmètiques parlamentàries, etc., ja es veia que l'acord, sobretot des del dia de la investidura, no?, de que van nomenar a Collboni, doncs ja es veia que allò ja no aniria, tot i que havien parlat. Aleshores, sí, hi havia ganes de fer un tripartit d'esquerres, però es tornen, esclar, Esquerra ho frenava quan hi havia Ernest Maragall, perquè Ernest Maragall sí que es mantenia fidel a Trias, i Trias continua a l'Ajuntament fins que s'aclareixi com queda el govern municipal, que llavors complirà, segons va dir ell, i sí, no va de paraula, que llavors s'anirà. Llavors està tot en precari, i Collboni doncs ja veia coll avall fer el tripartit, però llavors passa una circumstància en la que no hi comptaven, i és el tema Ada Colau. Ada Colau se sabia que havia parlat, que aniria, ella li feia molta il·lusió, una entitat internacional, no se sap ben bé quina, però que estava, si guanyava altra vegada les esquerres, així va passar, però resulta que té una circumstància seva personal que
fa que es quedi.
Que fa que es quedi. Per cuidar els seus fills, bàsicament.
I això de quina manera condiciona?
Home, Collboni... i no solament això, no solament diu que es queda, sinó que diu, anuncio que gairebé amb tota seguretat em presentaré a les properes municipals. Clar, això, Collboni, no li fa cap gràcia estar en un govern, Colau l'ha de posar com a mínim de tinent d'alcalde, a una persona que serà la seva màxima adversària d'aquí 3 anys en les properes eleccions. I segons m'han dit fonts molt autoritzades a l'Ajuntament, això és el que estan endarrerint-ho tot, perquè, esclar, Esquerra sí, Esquerra quan ja Maragall desapareix, la senyora Elisenda Alemany de seguida diu no, jo amb Collboni molt bé, però esclar, és una minoria això, perquè es necessiten 21 regidors i no sumen. Aleshores, així està la cosa, i la prevenció, si no s'ha fet fins ara aquest acord a 3, que era relativament fàcil, semblava senzill fa uns mesos, és per això, perquè Collboni, clar, tenir aquí disputarà l'alcaldia i tota l'estona, totes les decisions que tu les hagis de consultar, clar, aquí, és un problema de, també sempre el rerefons electoral sempre està present, suposo que s'arreglarà d'alguna manera. Ara, pressupostos, tal com he dit, com que es farà allò de la moció de confiança, que això ja ho ha anunciat l'Ajuntament de Barcelona, sí que hi haurà pressupostos. A Madrid, ai, ja veurem. N'hi ha d'haver com sigui, però costarà també.
Veurem com queda això d'erosionat. Fem una pausa i tot seguit parlarem amb l'Esteve Giral, que ens explicarà a dia d'avui com està el Hard Rock Café, què en pensa el territori, què en pensa la gent de la zona, i ho fem d'aquí 4 minuts.
Versió RAC1.
Hola, te'n recordes de mi? Sóc en Joan, l'òptic optometrista d'Òptica 2000. Ja t'has revisat la vista? Si encara no ho has fet, et recomano que ho facis almenys un cop l'any. A Òptica 2000 tenim la tecnologia més avançada per un examen visual complet i personalitzat. Hi trobaràs les marques més buscades i les últimes tendències. Aprofita ara que et descomptem fins al 30% en els vidres. Només fins al 31 de març. Demana cita a Òptica 2000.
La meitat de les persones que viuen al carrer tenen dificultat per menjar un plat calent. Arrels Fundació i Ametller Origen ens hem unit perquè ningú hagi de dormir al carrer. Compra el brou solidari de pollastre i pernil Ametller Origen i dona 50 cèntims per cobrir les necessitats d'allotjament de les persones sense llar. Suma-t'hi i dona un litre d'escalf.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Vols saber l'autèntic secret de les magdalenes i pans de pessic de la granja? Agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Tan bons. La granja, la qualitat que et mereixes.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat. I amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
La primavera els interessos altera. I és que Nissan Niko Center ens avancem a la primavera. I tenim tota la gamma Nissan a un 4,9% TAE. Volem que comencis la primavera estrenant cotxe. Per això, fins al 20 de març, tenim la millor TAE que trobaràs. I gaudeix també d'un 25% de descompte en accessoris. Només a Niko Center. A Reus, Tarragona, Vilafranca i Vilanova.
RAC 1 presenta Viatge B amb Esther Muñoz des del Saló B-Travel a Fira Barcelona. El dissabte 16 de març a les 3 de la tarda viu el Viatge B des de l'esdeveniment firal més gran d'Espanya destinat al públic viatger.
Si t'agrada viatjar i estàs decidint la teva propera destinació de vacances, vine amb nosaltres al Saló B-Travel. T'aproparem al món del viatge i el turisme a través dels seus protagonistes, agències de viatges, hotels, operadors de creuers, companyies de transport, empreses de serveis turístics. Prepareu la maleta per carregar-la d'experiències viatgeres.
El dissabte 16 de març a les 3 de la tarda, Viatge B, amb Esther Muñoz des del Saló B-Travel a Fira Barcelona. RAC 1. Tots som 1.
Diumenge 17 i dilluns 25 de març, el llegat i devoció de Johann Sebastian Bach torna al Palau de la Música Catalana.
La passió segons Sant Joan amb la Capella Reial de Catalunya i Le Concert de Nation sota la direcció de Jordi Savall. I la passió segons Sant Mateu amb Vespres d'Arnadí, el Cor de Cambra del Palau i Christoph Pregardian. Dos imprescindibles de la música sacra en directe.
Entrades i packs a palaumusica.cat. Dissabte 16 de març, òpera en concert al Palau de la Música Catalana.
Un imperi roman de cadència, una societat hedonista i un triangle amorós a l'Incoronazione di Poppea de Monteverdi.
Una història real d'ambició pel poder, traïció i adulteri amb Janine de Vic, Kang Ming Justin Kim, el cor de cambra del Palau i The English Concert, sota la direcció de Harry Bickett.
Entrades a palaumusica.cat.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
7 minuts, arribarem a 3 quarts de 5 de la tarda. Recordem que Míriam Díaz, recordem-ho això, Míriam Díaz, no han tirat endavant els pressupostos del govern català, per tant, ara mateix hi ha una reunió a conseqüència d'aquest fracàs al Palau de la Generalitat.
Sí, una reunió
i després hem d'esperar a veure que hi haurà una compareixença del president del govern català per reflexionar o per, no sabem exactament què és el que dirà al voltant del que ha passat avui al Parlament de Catalunya.
Uns pressupostos que, recordem, s'han tombat i que preveien un augment de 2.400 milions d'euros de despesa que es destinaven a educació, salut
i la sequera, entre altres àmbits. La despesa creixia més d'un 6%, sobretot en partides com educació, que superava per primera vegada els 7.000 milions d'euros de pressupost. També hi incloïa els 1.000 milions per recerca, 1.000 més per combatre la sequera. També augmentava el pressupost destinat a cultura, no s'arribava al 2% que sempre demana el sector, però sí s'acostava amb un 1,7. Dins el pacte també hi havia 20 milions per salut mental, 144 milions a l'atenció primària, millores en infraestructures com el metro de Barcelona, més jutjats i 4.000 habitatges nous de lloguer social aquest mateix 2024.
I això, ho parlàvem ara a micro tancat, podria tirar endavant, això ho pot explicar el Josep Maria Martí Rigau, amb decrets llei del govern.
Sí, perquè aquest és un mal any, i això preocupava prèviament tant el govern com els socialistes, a Junts i suposo que també els comuns. Aquest és un mal any per una pròrroga pressupostària que després els pressupostos prorrogats no permeten sobre la marxa dir d'aquesta partida ho trec aquí, ho poso l'altre, això no es pot fer. Aleshores, aquest és un any, perquè és un any complicat? Per la sequera, bàsicament. Perquè la sequera... pot ser, tant de bo, no, ara diu que potser la primavera serà més plujosa, però en fi...
Sí, però ha de ploure molt, eh?
Ha de ploure molt. Sí,
però ha de ser molt optimista amb els mapes del temps els propers mesos.
La sequera pot ser que es necessiti que vinguin bastants vaixells carregats d'aigua. Això és una partida que l'any passat no estava, per exemple. Els bombers alerten que la sequera pot provocar un... pot provocar, tant de bo no sigui així, però pot provocar un estiu amb incendis forestals perillosos. Potser calen partides especials per combatre els incendis o a posteriori, no? per tot el que quedi malmès, ajudar. Tot això, si no està contemplat en el pressupost, amb un pressupost aprovat aquest any, amb la pròrroga és molt difícil maniobrar, i això preocupava molt. La Jessica Albiach ha comentat que si cal alguna partida per un tema d'aquests així molt urgentíssim, una altra pandèmia, una cosa d'aquestes molt grosses, no es pot moure el pressupost, però hi ha una fórmula que Jessica Albiach en aquests casos ja ha dit que comptessin amb ells puntualment. Què és això? Doncs el tema aquest que comentaves ara, Toni, el tema del decret llei, que després s'ha de, al cap de dos mes o dos mesos, s'ha d'anar al Parlament i s'ha de votar. Puntualment, quan tu tens el pressupost tancat perquè està prorrogat, però llavors, doncs això, hi ha una eventualitat, hi ha una circumstància urgent que cal una partida que s'ha de moure d'aquí i posar-la allà. Doncs aleshores, el govern, per raons d'urgència, aprova amb el Consell Executiu un decret llei i ja es pot començar a actuar d'urgència. Això s'ha de validar al Parlament, i si no es validessin tindríem un problema, però com que hi ha en aquests casos tan clars, Jessica Albiach sembla que es posa a disposició a aprovar puntualment aquests temes, doncs seria l'única solució per solucionar aquest tema.
A tot això, Adrià Santa Susana, que ja el tenim instal·lat al Parlament de Catalunya, sembla que la compareixença del president de la Generalitat seria cap als voltants de les 5.
Sí, al voltant de les 5 de la tarda, i de fet ens diuen que aquesta reunió ha començat 10 minuts abans del previst, quan passaven 20 minuts a les 4 de la tarda, i que cap a les 5 farà una declaració institucional sense preguntes. Per tant, això ens fa pensar que pel tipus de compareixença i tot plegat, doncs ens anem acostant a aquest escenari d'avançament electoral. Per fer-ho més solemne, diguéssim.
Bueno, esperem, no avancem esdeveniments. No sé, que la primera vegada que un fa un pronòstic i després, perquè el Josep Maria Martí Rigau no ho veu tan clar, això.
Jo no ho veig tan clar.
Aquí hi ha una discrepància entre l'Adrià i la rumbologia del Parlament i el Josep Maria Martí Rigau.
No hi ha discrepància amb l'Adrià en el sentit que a mi també m'han arribat els rumors.
Sí, però tu no ho veus tan clar.
No ho veig tan clar perquè normalment ningú, qui té la puta estat d'avançar unes eleccions, sempre l'única persona és el president de la Generalitat, l'única. Les eleccions, si no, han de ser el mes de febrer del 2025. Ningú, històricament, ningú avança unes eleccions i les convoca de forma extraordinària si no té clar que l'afavoreixen. Jo crec que ara, el dia d'avui, ha quedat tocat, ha quedat debilitat el govern, i Pere Aragonès ha quedat debilitat. I aleshores, però esclar, és que si tu mires els demés, i per exemple, Junts per Catalunya tampoc els, no tenen candidat, i no segurament, si ara convoquessin eleccions, Carles Puigdemont segur que encara no estaria per aquí, no? Segurament el candidat seria Rull, segurament, però no tenen candidat. El PSC tampoc està visquent un bon moment, perquè té el tema de Coldo, etc. És a dir, i per mi el principal, el govern, Esquerra Republicana, ja amb tot el tema de l'amnistia s'ha posicionat una mica millor Junts en els darrers mesos, i Esquerra no ha baixat, però bé, estan així. Però, home, això d'avui realment és una sensació que li ha de pesar. Llavors, a mi m'estranyaria que les convoquessin. No les descarto, eh?
Adrià?
Jo coincideixo amb el que deia... doncs que un president convoca les eleccions si li van a favor. El tema és que hi ha bastanta gent a dins de Palau i d'Esquerra que creuen que ara és un moment més idoni per Esquerra que més endavant, en el sentit que tal com deies tu, que agafes Junts per Catalunya sense candidat, perquè evidentment en unes eleccions segurament amb una diferència de dues setmanes no pots presentar Carles Puigdemont a les eleccions al Parlament i a les eleccions europees. Això fa que hagis de buscar un candidat i foguejar-lo ràpidament per a les eleccions al Parlament de Catalunya. També hi ha la sensació que Salvador Illa, que és el principal rival d'Esquerra, està començant a quedar esquitxat pel cas de les mascaretes i el cas Coldo, que creuen que això els podria laminar, afegit a les enquestes internes d'Esquerra, que els diuen que ara mateix més o menys estaria en la mateixa situació que ara, és a dir, al voltant dels 30 diputats, 30, 31, 32 en alguns casos. Segons les seves enquestes, Junts baixa una mica, i tot plegat podria ser un còctel, diguéssim, del tot o res, com va fer Pedro Sánchez després de les municipals, que és endur-se el cop i jugar-se-la i dir, mira, ho faig ara i si em surt bé, doncs potser puc aconseguir mantenir la presidència. Això és el que pensa una part del govern. També, avançant a les eleccions, no has de gestionar tot un estiu amb fortes restriccions per la sequera, això és veritat, i això ja queda en mans del nou govern. I també hi ha una part que pensa que potser seria millor fer les eleccions cap a la tardor, perquè d'aquesta manera, doncs, tindries més temps a laminar i a perjudicar més el teu principal candidat, que és Salvador Illa, demanant la seva compareixença al Congrés, a la comissió que investiga les mascaretes, etc. Per tant, hi ha tot un còctel aquí, un debat que veurem si es resol avui. També pot ser que Pere Aragonès surti sense dir si avança les eleccions o no, però que és un tema que està damunt la taula del president i de la gent que mana dins d'Esquerra, que al final és el partit que té la presidència i que mana aquí a Palau, doncs ens fa sospitar que és una opció bastant real.
Si em permeteu, clar, aquí tot el problema ha vingut, és a dir, el punt de discussió ha vingut amb el Hard Rock, i ha estat l'excusa, perquè no s'ha mogut d'aquesta excusa, dels comuns per tombar aquests pressupostos. Saludem a aquesta hora el corresponsal de RAC1 a Tarragona, que és l'Esteve Gera. L'Esteve, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Molt bé. A veure, primer de tot, a dia d'avui, minut i resultat d'aquest projecte, on som?
Doncs és de mal dir, però on està el projecte és els calaixos. Jo veig més un calaix que no una taula, perquè estem pendents dels informes que ha de fer la Generalitat, concretament Departament de Medi Ambient, d'aquest projecte de Hard Rock. Però fa molts mesos que aquests informes estan en stand-by, estan en espera. Per això parlo més de calaix que no pas de taula. I sempre hem tingut la sensació des del territori que aquests informes no s'acaben de fer, no s'acaba de dir si blanc o negre, perquè no interessa políticament. Aquesta és la sensació que hi ha hagut des del territori. Perquè tenir-los en stand-by era tant com dir pel govern, doncs la tramitació continua, però nosaltres no hi diem res, és un aspecte tècnic, purament tècnic, i els hi permet també, doncs, no haver-se de posicionar si a favor o si en contra. És a dir, és un tema tècnic que ha d'anar avançant. Aquí és on està Hard Rock. Des del territori, ajuntaments com el de Vilaseca, com el de Salou, també tot el sector turístic, l'econòmic, que són partidaris i no se n'amaguen de que Hard Rock tiri endavant, sempre hi ha hagut la sensació que aquests informes estan fets però no es fan públics, no es diu si una cosa o si l'altra, és a dir, si hi ha llum verda o no pel projecte, perquè políticament no interessa. I en totes aquestes, doncs, ha arribat la negociació dels pressupostos. De fet, Toni i companyia, Hard Rock fa molt temps que s'allarga, més d'una dècada, i ha tingut la virtut d'anar arreplegant les crisis que anaven passant. Per exemple, no cal tirar massa enrere, 4 anys la pandèmia, que va posar el sector turístic contra les cordes, i de fet en aquell moment es va dir que Hard Rock perillava davant d'un sector turístic molt afeblit, com per exemple els mateixos americans de Hard Rock, i les seves inversions aleshores estaven totes en entredit, i també ha tingut la virtut d'enganxar la pitjor sequera de la història a Catalunya. I un projecte com el de Hard Rock, que consumeix una quantitat d'aigua doncs molt, molt important, de fet es parla 1 milió de metres cúbics d'aigua a l'any.
Però per què?
Doncs
tanta aigua?
Us podeu imaginar que el tema de l'aigua tampoc hi ha jugat al favor.
Però Esteve, per què tanta aigua?
Doncs perquè és un projecte equiparable d'alguna manera, tot i que amb molta menor dimensió en aquesta primera fase, amb el que podria ser Port Aventura. I a Hard Rock d'entrada hi hauria aquest macrocasino, es parlaven de més de 100 taules de joc, hi hauria aquest gran hotel, no?, aquesta imatge icònica de l'hotel de la guitarra de Hard Rock, hi hauria centre de convencions, es parlava també d'un gran centre comercial a l'aire lliure, perquè us en feu a la idea, doncs una mena de Roca Village en versió Costa Daurada, i tot això, si sumes, doncs podem pensar, no?, un milió o 2 milions de visitants a l'any, doncs és molta aigua.
Ja, aleshores, una altra qüestió és, els pobles del voltant estan a favor del Hard Rock?
Clar, si entenem com a ajuntaments, que de fet els ajuntaments, els governa qui ha votat la gent, no?, per tant,
Ajuntament, bueno, clar, de Vilaseca,
Ajuntament de Sou, que són els termes que comparteixen...
Digues, perdona.
No, doncs aquests dos municipis, governats en el cas de Vilaseca per Junts i en el cas de Salou per un partit independent que es va presentar a les eleccions en coalició amb el PSC, el partit de Pere Granados, sempre s'han manifestat obertament a favor de Hard Rock, i per tant els seus veïns, quan els van votar, sabien que estaven apostant per Hard Rock. El que diu també el sector turístic i econòmic de la zona, la patronal hotelera, etc., és que ells veuen amb bons ulls i per tant estan a favor de Hard Rock. Hi ha una plataforma contrària que ha batallat i ha lluitat molt contra el projecte de Hard Rock des de fa una pila d'anys, amb èxits notables, com per exemple aconseguir que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya tombés el projecte de Hard Rock a nivell urbanístic i s'hagués de refer de nou, i per això segurament en part estem en aquest punt d'haver de tornar a fer la tramitació urbanística, informes, etc. Doncs aquesta plataforma, Aturem Hard Rock, que ja va néixer, ho recordareu segurament, per aturar allò que en dèiem Barcelona Wall. Han passat molts, molts anys, però el Hard Rock és herència del Barcelona Wall. Doncs aquesta plataforma, amb el suport explícit de Comuns, també de la CUP i d'altres moviments d'esquerres del territori, són els que s'hi oposen. Quan hi ha hagut manifestacions, si poden servir de mesura, doncs no han sigut manifestacions massives, ni de bon tros, però sí que és veritat que hi ha una part de la població que no veu bé aquest projecte, sobretot per l'impacte que tindria a nivell de consum d'aigua, i perquè diuen no és un model que els hi agradi, aquest model del joc, de l'oci, d'aquest turisme, diuen ells, low cost.
Mira, jo no... Bona tarda, Jo no estic ni a favor ni d'un ni d'altre. Simplement ja tinc una trajectòria, que sigui una trajectòria, tinc memòria, no tant com el senyor Marcelí, però la tinc. Ara, mentre t'escoltava, me'n recordava de dos noms, Joan Maria Pujals i Esteve Ferran. Alcaldes, en el seu moment, de Vilaseca i de Salou. El projecte El que ara és Port Aventura, en aquell moment era Disney. Els de Disney volien posar-se allà. I va començar una picabaralla perquè un volia, l'altre no, l'altre sí, l'altre no. Els de Disney no en tenien res. I a més, els dos eren de Convergència i Unió. Van tenir una reunió a Palau amb el president de la Generalitat, que era el Jordi Pujol, i li va dir, però els dos alcaldes no són del seu partit. No en tenien res. Bueno, al final... aquestes picabaralles, repeteixo, jo no, ni Hard Rock, ni Disney, ni res, recordo. I al final què va passar? que Disney se'n va anar a París. Sí. Anys després, amb la intervenció de personatges, que si l'Enrique Bañuelos, que si el de les Roses, i, o sigui, la Caixa, va haver-hi molt de lío, i al final es va fer Port Aventura. Port Aventura crec que és un èxit i un dinamitzador de tota la zona. Però va començar amb anys i anys i anys de lío i de problemàtica.
El terme. Si entrava més del teu terme, si entrava més el meu, si a mi jo rebia més diners que tu, tot això és, eh?
Sí, però jo ara pregunto, en algú de la... No de la zona, de tota l'àrea i potser de tota Espanya, diria. Pregunta-li si diu, escolta, no, això de Port Aventura fora i tal, però si és un element dinamitzador impressionant. Gasta molta aigua, escolta...
I la petroquímica?
És que, clar, a mi
també em fan gràcia amb això, la petroquímica quanta aigua gasta.
Per què en aquesta zona, sempre que hi ha alguna nova oportunitat, hi ha aquest embolic?
Aleshores, jo li pregunto a l'Esteve Giral, i també ja per anar acabant, perquè a les 5 ha de compareixer el president de la Generalitat, veurem si convoca eleccions o no, això estarem al cas. Ho creieu suficient com a argument per no tirar endavant uns pressupostos? Creieu que sigui el projecte Hard Rock el gran entrebanc per no aprovar aquests pressupostos?
A mi em costa...
Pel territori, Toni, el fet de que Hard Rock s'hagi convertit en aquesta moneda de canvi, sí, genera en bona part indignació. I no entenen per què un projecte, i ho deies d'entrada, per què Hard Rock ha de ser allò que acabi fent contrapès cap a un cantó o cap a un altre. Pels contraris a Hard Rock, ha estat una oportunitat d'or, perquè s'ha convertit el tema doncs en un tema de país, i segurament d'una altra manera doncs Hard Rock hagués avançat molt més ràpid. Martí, aquesta lectura que feies de Port Aventura, sí, molt interessant. De fet, qui seria capaç de dir que no a Port Aventura? Però els mateixos que es posen a Hard Rock no veuen bé el model Port Aventura tampoc, perquè diuen que és turisme barat, llocs de feina no qualificades. Pregunta'ls-hi, però, als hotelers, als càmpings, a tot el sector,
els que treballen allà, etcètera, que és gent del territori, els que treballen
allà,
no?
En bona part, doncs digue'ls-hi que no volen Port Aventura. Són d'aquells temes controvertits.
Sí, sí.
El territori, segurament, si s'hagués de fer una mena d'enquesta, jo m'atreveixo a dir que sortirien més partidaris de Hard Rock que no de tractors.
No, i després, a veure, molt hàbilment acabes de dir la participació, les manifestacions contràries han sigut més aviat discretes. L'eufemisme ha estat fantàstic, però l'entès tot. A veure, jo només parlamentaré ben dir una cosa. Els comuns som 8 diputats. 8. Ja sé que l'aritmètica parlamentària...
Bueno, però una minoria, a vegades, té molt de pes, que ja, és el cas dels comuns.
Però té molt de pes de manera puntual. Però, esclar, 8 diputats poden condicionar l'alteració de territorial amb 8 diputats. Si en tens més i entres al govern i tal, doncs potser sí, però en fi, ara tothom juga les seves cartes i indiscutiblement el que han aconseguit és treure el cap quan s'acosten eleccions o les autonòmiques o les europees, que aquestes seran el dia 9 de juny.
Doncs això és el que estem esperant. Esteve Giral, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Gràcies, una abraçada forta.
Gràcies també al Josep Maria Martí Rigau, moltíssimes gràcies. Bueno, no marxis, no,
no
marxis,
quedo aquí.
Esperarem si finalment es convoquen a les eleccions o no, i farem un últim apunt. Ara tornem.
RAC 1.
Si quan penses què vols ser no saps si prefereixes programar, dedicar-te a la física, al periodisme, la farmàcia, l'astronomia, la informàtica, la psicologia, la ciència... Deixa de donar-hi voltes i vine al Saló de l'Ensenyament del 13 al 17 de març, on t'orientarem perquè descobreixis a què et vols dedicar i et puguem ajudar a ser el que vols ser. T'esperem a Fira de Barcelona, recinte de Montjuïc.
No estic mai feliç.
Ploro sense motiu.
No em puc concentrar.
No puc més.
Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar.
Un diagnòstic professional de depressió, autisme, TOC o estrès a temps permet iniciar el tractament abans que el problema s'agreugi.
A Goodman Barcelona som experts en salut mental. Junts trobarem la causa i la millor solució.
Truca'ns al 699 29 23 53.
Si busques inspiració, prova a conduir la gamma SUV de Kia. Disseny i tecnologia de la mà. Gamma SUV de Kia, també disponible en versions híbrida endollable i 100% elèctrica, amb condicions especials fins al 25 de març. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia, descobreix el que t'inspira.
Cotxe. Cop. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión Plus.
Estàs pensant a fer obres a casa? Vols renovar la cuina o el bany? Vine al Magatzem, plaça Tetuán 24.
Som al centre de Barcelona, on en 600 metres quadrats trobaràs la més gran exposició de grès, ceràmica, aixetes, mobles de cuina i bany i tot tipus de material de construcció.
Al Magatzem, a la plaça Tetuán 24, et farem la reforma de la casa amb rapidesa i a preus excepcionals.
Vine al Magatzem, plaça Tetuán 24.
Arriben els dies bojos a Grup Lesseps. Del 13 al 16 de març, encén la teva emoció amb un descompte de fins a 8.000 euros. Entrega en 24 hores i el teu cotxe assegurat. Estoc limitat en liquidació. No deixis escapar aquesta oportunitat. Recorda, del 13 al 16 de març t'esperem a SEAT Badalona.
Passa't a la conducció 100% elèctrica de Mercedes-Benz amb els subcompactes EQA i EQB. Descobreix els 559 quilòmetres d'autonomia elèctrica de l'EQA o l'ampli espai amb fins a 7 places de l'EQB. Consulta les nostres ofertes i descobreix tota la gamma del teu concessionari.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervasi 39 i passeig Bonanova 13.
El cap de setmana del 16 i el 17 de març, 12a edició del Mercat de l'Olla de Caldes de Montbui.
Degustació de gastronomia termal cuinada en una olla grossa, la més grossa de Catalunya.
Parades d'alimentació i artesania, food trucks i activitats per a tota la família.
I fins al 24 de març, descobreix les propostes de cuina termal dels restaurants a les jornades...